Ràdio Ciutat de Valls.
La mobilitat sostenible és una de les majors apostes de cura del medi ambient que s'està promovent des de les ciutats del Camp de Tarragona i d'arreu del territori. A Valls s'han instal·lat una sèrie de punts de recàrrega de vehicles elèctrics per promoure aquest tipus de mobilitat. Ens acompanya el regidor de mobilitat, Francesc Anguela, per explicar-nos una mica en què consisteixen aquests punts. Benvingut.
Moltes gràcies, Alba. Molt bon dia.
Els punts de recàrrega s'han instal·lat al Vilar, uns van ser fa cosa d'un mes. Aquesta setmana n'hem instal·lat de nous. Explica'ns una mica què hi podem trobar en aquesta estació de recàrrega.
Sí, molt bé. Com tu bé has dit, podem parlar d'una estació de recàrrega a la qual hi podem trobar un punt de recàrrega principal, que l'anomenem punt de recàrrega semiràpid, val, per les seves característiques de potència, té 22 kW, i aquest té la capacitat de donar energia a dos vehicles a l'hora. Val? Aquest és el que vam estrenar ara farà unes 3 setmanes, i el que dic és estar preparat, per això hi ha les dues places per cotxes, val? per poder recargar un vehicle elèctric en unes 2-3 hores. Val? Quan la gent em pregunta, ostres, i quanta estona està? Doncs això, depèn de la potència que nosaltres subministrem, que són aquests 22 kW, per tant se'n diu semiràpid, però també depèn del vehicle que ve a recargar. Clar, cada vehicle té les seves bateries, té el seu carregador, té la seva capacitat, per tant parlem de mitjana aquestes 2-3 hores, i parlem d'un punt de recàrrega semiràpid i d'oportunitat, perquè és un model en el qual està pensat doncs, per deixar el cotxe a recargar i que tu puguis anar a fer doncs, una gestió, puguis anar al restaurant, puguis anar a fer el cinema, etc. Uh-huh. I d'aquí també ve la lògica de la seva ubicació. Per altra banda, aquesta setmana vam estrenar els punts de recàrrega per a motocicletes, ciclomotors, bicicletes elèctriques, tot tipus de vehicles lleugers que podem trobar avui dia al mercat. Val? Concretament vam estrenar dos punts de recàrrega, com podríem dir, convencionals, de 2,3 kW, més petits, però que per aquest tipus de vehicles amb una capacitat normalment més petita, doncs també, en principi, en unes 2-3 hores també s'haurien de poder carregar.
Ara parlarem d'aquests nous carregadors que s'han instal·lat aquesta setmana, però abans els carregadors de cotxes, ja fa un mes que estan instal·lats, teniu algun tipus d'estudi de coneixement de quin servei han donat, quanta gent l'ha utilitzat?
Sí, lògicament tenim una plataforma que ens permet controlar i visualitzar sobretot els usuaris, els tipus de recàrrega que fan, etc. De moment, amb aquestes com dit, 2-3 setmanes que portem, doncs han vingut alguns cotxes. La veritat és que han vingut com a 3 o 4 cotxes, a part del primer dia que vam portar amb la consultoria, vam portar el seu cotxe, que vam fer la prova de posta en marxa, que anés tot bé, etc. Després sí que han vingut cotxes de fora. De fet, ja em va avisar el propi consultor que bueno, molts usuaris del vehicle elèctric doncs el que fan també aprofiten, no? De dir, ostres, s'ha instal·lat un punt de la càrrega nou a tal ciutat, doncs van a provar, per dir-ho així. No? Són com els agrada viatjar amb el seu vehicle i si estan per la zona, doncs anem a provar aquest punt de la càrrega a veure què tal funciona. Això podria quedar com una anècdota perquè són relativament poquets, però el que sí que hi ha darrere d'aquest tipus de mobilitat, d'aquest tipus de vehicle elèctric, és tot un moviment, no? Per part de, doncs, diguem-ne, més potser turisme europeu, hi ha un moviment de mobilitat elèctrica relacionada, no? amb això, amb el turisme de mobilitat elèctrica, siguin francesos, siguin alemans, o sigui que també es preparen les rutes, per exemple, de vacances, depenent d'on tenen aquesta infraestructura de mobilitat elèctrica. Per tant, per aquí esperem que també de tenim bastants usuaris.
Entenem així que l'estiu serà una època en què s'utilitzaran més, llavors.
Sí, esperem que sí.
Uh-huh. Els carregadors elèctrics, cada cop hi ha més ciutats que els estan instal·lant, però quin és el motiu pel qual Valls ha fet aquesta aposta?
Doncs Valls ha fet aquesta aposta, bé, concretament perquè nosaltres com a regidoria de mobilitat tenim molt clar quin és l'objectiu que volem aconseguir, que és aconseguir una mobilitat més sostenible, més eficient i segura. I la mobilitat que ens aporta això un dels pilars que ens aporta la mobilitat sostenible i eficient passa per la mobilitat elèctrica. Amb tots els tipus de vehicles, eh? Quan ens centrem en mobilitat elèctrica, parlem des del vehicle, diguem-ne, convencional, 100% elèctric, o híbrid endollable, però després també parlem de tot, com deia abans, no? Aquest tipus de vehicles lleugers, com poden ser algunes motocicletes de gran potència, però elèctriques. Després tenim tot tipus de ciclomotors, i després també tenim bicicletes elèctriques. I després hi ha altres tipus de vehicles, com poden ser patinets, etc, que per una mobilitat urbana també són molt òptims. Vull dir, el jovent es pot moure en tot tipus de, no? Per una ciutat plana i petita, les idees són... Avui en dia, gràcies a Déu, tenim un munt de... Té un ventall molt gran de vehicles sostenibles.
És curiós, però, perquè, com a mínim, a les ciutats del nostre voltant hi ha molt pocs d'aquests de vehicle petit, de motocicletes i tal. Per què a Valls hem decidit posar-ne un?
Doncs és veritat que dintre del model d'infraestructura, cada ciutat aposta una mica per aquell model que creu més convenient per la seva ciutat. També aprofito la pregunta per explicar, doncs, que Catalunya, en aquest sentit, estem... diguem-ne, bastant avançats, almenys a nivell estatal. Un cop més, doncs, donem exemple de la mobilitat elèctrica. Catalunya, en els pocs anys, gràcies al pla PIRBEC, que està desenvolupant des de la Generalitat, doncs, ha fet que en pocs anys s'anessin incrementant els punts de recàrrega. De fet, a dia d'avui, a Catalunya, l'última informació és que hi ha 1.388 endolls per a vehicles elèctrics a Catalunya, que no són pocs. De fet, tenim les grans ciutats i tota la zona prelitoral, com a mínim, dotada d'infraestructura o de suficient infraestructura per tal que un vehicle elèctric es pugui, no, un usuari es pugui planejar la ruta per dir, doncs, podríem anar des d'Amposta fins a dalt a Girona o més amunt, sense cap problema per poder anar recargant. Això és un gran èxit. I centrar-nos en Valls, doncs, bé, una mica l'idea, potser no m'ha apostat per punts de recàrrega ràpida, val? Que potser seria un altre model, també més costós, però és un altre model, és un model també més enfocat potser per la distribució, pels vehicles de polígon, etc. És un altre model. Aquí m'ha apostat per començar, doncs, això, per poder donar, dotar de punts de recàrrega pel ciutadà, no? Perquè digui, ostres, no? Si un xaval... És un exemple, però un xaval jove que diu, ostres, em vaig entrenar a la zona del Vilà, per què no em compro un ciclomotor elèctric i mentre entreno s'està recargant el meu vehicle? Uh-huh. Llavors, és per facilitar el que dèiem, no? la capacitat amb aquest tipus de vehicles, que malauradament els vehicles, els cotxes encara tenen aquest gap, no? que són un pèl·lec més car, però després, si vols, parlem de, no? de les inversions i veure que realment val molt la pena. En canvi, això, una bicicleta elèctrica, qualsevol tipus de vehicle lleuger, molt òptim per la mobilitat urbana, doncs no és tan car i creiem per aquí l'oportunitat de donar subministre a aquest tipus de vehicles.
Parlem, doncs, d'aquesta part elèctrica. Primer de tot, quin cost ha tingut instal·lar aquesta estació de càrrega? Uh-huh.
Bé, com a conjunt podem parlar d'una inversió d'uns 12.000 euros, val? Per tant,
menys del que m'esperava en una instal·lació d'aquest tipus.
Correcte. Sí, bueno, per la nostra feina també és intentar optimitzar els costos col·lectius, oi? Bueno, gràcies a, doncs, una bona feina tècnica i ajustar bé el que volíem, doncs hem aconseguit aquests bons preus, els punts de recàrrega. Per això la inversió és relativa, o sigui, no és molt cara, no és un luxe, sinó que invertim bé uns diners que podem donar un molt bon servei i podem començar a canviar, si més no, el model de mobilitat que volem per la nostra ciutat.
Però llavors el pensament és al revés. No és que hi hagi una demanda, perquè a Valls hi ha molts cotxes elèctrics o motos elèctriques i per tant fa falta, sinó que s'instal·len per promoure la compra.
Correcte, Alba. Tu ho has dit perfecte. Sí, sembla estrany, no? En general, la política es fa al revés, no? Fan les polítiques per cobrir aquelles demandes. I per aquí sí que, bueno, hi ha hagut una mica de debat, discussió, no? És raro, no?, això de ser pioner, no? Què estàs fent si n'hi ha cotxes? O molta gent, malauradament, em fa la pregunta. Oh, però i quants cotxes elèctrics avall hi ha? O sigui, aquesta és la desgràcia que volem canviar. Justament ho fem per això, per fomentar. Si posem això és per fomentar aquest tipus de vehicles. En aquest cas està clar que estarem una temporada, que tindrem pocs usuaris, cap problema. Però, com a mínim, ha de ser un incentiu més per a aquella persona que ja hagi vist la llum, que hagi vist que és molt més rentable en tots els aspectes, econòmics, energètics, mediambientals, adquirir un vehicle elèctric, de dir, ostres, a la meva pròpia ciutat ja tinc un punt de recarga. Per tant, que sigui un incentiu i faci el cop de cap.
Si no m'equivoco, l'Estat o Generalitat donen incentius per la compra de vehicles. No sé si des de l'Ajuntament s'ha plantejat fer algun tipus de subvenció o si és possible.
Aviam, si vols podem parlar una miqueta dels tipus d'avantatges, no?, que tenim a nivell local i a nivell general. Deixem que et repassi, sisplau, una mica els avantatges energètics, que no són pocs, eh? Quan parlem d'aquest tipus de vehicles elèctrics, hem de parlar sobretot que és un vehicle més eficient que el vehicle convencional. Val? Ara no entrarem en tecnicismes, però la paraula eficient doncs ja té prou pes. No? Després que afavoreix la reducció de la dependència energètica dels derivats de petroli, és lògic, permet la integració d'energies renovables a la mobilitat, contribueix a la generació distribuïda i afavoreix l'autoconsum, accelera el desenvolupament de les xarxes intel·ligents d'energia, consolida un sector industrial innovador, contribueix al reequilibri territorial, permet la connectivitat, interacció amb les TIC, etc. Després també avantatges ambientals. Tampoc te'ls diré tots, però en forma de resum, no genera emissions ni partícules amb emissions, i també disminueix la contaminació acústica. I si ens centrem en els avantatges econòmics que em comentaves, són diversos. Per una banda tenim, el primer seria que evitem l'impost de matriculació, o sigui, l'impost de matriculació gratuït. Aquest impost de matriculació, depenent del cotxe, però en un vehicle convencional, pot estar entre els 1.500 i 2.000 euros. Per tant, el que dèiem abans, la diferència aquesta d'entrada que tenim que un vehicle elèctric més car, ja li hem de restar aquests gairebé 2.000 euros. O sigui, per una banda. Després, lògicament, el que podem fer en aquest cas des de l'administració local, doncs és posar el vehicle de tracció mecànica, l'impost de vehicles de tracció mecànica, amb un descompte de fins al 75%. Aquí, personalment, voldríem fer-ho al 100%, però ens topem amb topall d'una normativa de rang superior que no ens deix. Per tant, híbrids elèctrics els podem fer amb el 75%. Què més tenim? Doncs tenim, això ja a nivell de Generalitat, a nivell del país, tenim la gratuïtat dels peatges, les autopistes de la Generalitat de Catalunya, el que se'n diu la Ecovia, T. No és poca cosa, si t'has de plantejar a Barcelona, etc. Val? Què més tenim? Aquesta també és local. La tarifa gratuïta en aparcaments públics municipals de zona blava. Val? Això ja ho teníem des de fa 2-3 anys.
O sigui, una mica en resum és, quan et compres un cotxe elèctric, l'únic que has de pagar és l'electre per carregar-lo. I tot l'altre ve una mica subvencionat, per dir-ho així.
Sí.
No pagues autopistes, no pagues
correcte.
Zones blaves...
Sí, però aquesta que acabes de dir tu, amb aquest punt de recarga, justament també reverteix. Perquè si jo t'estic oferint la recarga gratuïta, tu no has de pagar res. Has de pagar el cotxe. Per això et dic que és una inversió molt, molt que val la pena, que la gent no n'és conscient. Per això vam difondre aquí uns tríptics, estem intentant aproximar la informació perquè vegin que això no és un tema de futur que ho serà, que s'imposarà, sinó que és un tema real. O sigui, jo des d'aquí feia una crida a tot aquell que s'estigui fent la idea, proposant d'adquirir un nou vehicle, que com a mínim valori si estudiï la possibilitat, perquè en un moment però molt ràpidament ara deixem acabar els avantatges,
sí, tant, perdona.
Avantatges econòmics, perquè encara n'hi ha més.
És que amb això de la zona blava a mi ja m'han comprat.
És una... Sí, home, això és el primer que vam fer quan vam entrar, no? Vam canviar l'ordenança municipal i vam dir, ostres, que alguns em poden dir, hòstia, molt fàcil, perquè és que no n'hi ha. Bueno, però és el mateix que estem abans. El que volem fer és fomentar-ne. I aquell que en tingui, doncs, donar-li, no?,
facilitat.
Doncs això, la zona blava de Valls, doncs 100% gratuït. No cal dir-ho, que si vaig a l'estació de recarga, doncs mentre recarregues de gratis, a part que és gratis, per tant, tot gratuït. Després, què més? Doncs la menor despesa de manteniment. I com a resum, molt menor cost de l'energia. En el cas de que hagis de pagar tu l'energia, val, que aquí podem entrar a parlar del tema, en el cas que l'hagis de pagar tu i que el carreguis des de casa teva, el cost de l'energia ve a ser entre 1 i 2 euros als 100 quilòmetres. Entre 1 i 2 euros als 100 quilòmetres. Mentre que un cotxe convencional, avui dia estem com a mínim entre els 6 i els 7 euros als 100 quilòmetres. Tot això què fa? Doncs fa que, el que dèiem abans, l'amortització del cost d'un vehicle elèctric està al voltant d'uns 75.000 quilòmetres. I anirà baixant. Per tant, els números són fàcils.
Així que anar a Barcelona, per exemple, només anar, ja no tens els 9 euros que val l'autopista, i de 7 euros de gasolina que et podries haver estat aproximadament, te'n gastes 2, anem a dir-ho així.
Correcte.
Llavors, per què la gent no es compra cotxes elèctrics?
Bé, la nostra feina, entenc què és això, donar informació, que passa que, bueno, tots són uns temes que responen al mercat, no?, i que la gent, doncs, bueno, molta gent tampoc està, malauradament, no està informada a l'última, espera que evolucionin, molts cops no tothom vol ser pioner, el primer, bueno, llavors, si tu te'n vas a un concessionari, molts concessionaris encara el que volen és vendre el que tenen, no?, el seu parc, encara, si ara féssim la prova, encara ens voldrien col·locar en dièsel. Ara estan canviant cap a la gasolina, perquè veuen que van a marxes forçades, perquè és que les restriccions que, per exemple, hi ha a Barcelona no són poques. Però és això, o necessitem veure-ho, no?, al moment que tots els anuncis parlin de vehicles elèctrics, la gent dirà, ah, calla, doncs si existeixen i són reals. Sí, ja fa 10 anys que ho són. Però, malauradament, és això, fins que no hi hagi molta informació, fins que la gent no ho veu, no, com una cosa normal, potser no fa el pas endavant. No ho critico, però és una realitat de mercat.
No,
és una realitat de mercat, però sí que amb tota aquesta informació que t'acabo de dir, es trenca una mica els tabús que hi havia fins ara, no? De dir, bueno, i un vehicle elèctric, però què? Si no té autonomia no puc anar enlloc. Doncs això ja és fals. Els vehicles elèctrics, els cotxes normals que estan, ja no dic els més grans, els d'alta gamma, però els més normals ja estan entre 300 i 400 quilòmetres. Tu has fet mai 3 o 400 quilòmetres del Tirón? És molt cansat.
Jo no.
Jo personalment, si em vaig sent, ja descanso un rato.
Ja pares a dinar, aquestes dues hores que trigues a encarregar el cotxe.
Per això mateix, jo dic, ostres, l'autonomia ja no és un... Ja no és un problema. Ostres, que són molt cars. Sí, no, és que estem parlant d'una inversió important. Vale, tu et compres un cotxe més barat, d'acord, el que dèiem. I quan et gastes en consum, no?
Correcte.
Cada quan et pares a la gasolinera. Que això a final d'any no ho comptes, no ho pagues. Per tant, la diferència d'això, que dius, ostres, amb aquests entre 70 i 80.000 quilòmetres el tens amortitzat. Jo crec que un cotxe mínimament normal t'ha d'aguantar aquests quilòmetres i molt més. Per tant, sembla que vulgui vendre el cotxe, però bueno, només estic donant l'informació.
T'hauran de contractar els concessionaris.
Sí, això mateix. Només estic donant l'informació que dius, ostres, que tens ganes de que dius, ostres, anem per aquí, no? Perquè això per una banda, i després... El que dèiem, a nivell de la ciutat, em sembla que tots estaríem d'acord que ens quedaria una ciutat amb vehicles més silenciosos, menys contaminants, no? A ningú ens agrada respirar gasos que ens passin cotxe pel costat amb una cirullada i això ens tiri el gas negre, etc. Vull dir, això és el model que volem canviar.
Doncs, Francesc, ja per acabar, si jo tinc un cotxe elèctric, què he de fer per poder carregar-lo? Simplement és anar allà i endollar?
Bona pregunta. No, bueno, és tan senzill com ficar-se en contacte amb les oficines de ViaSam, val? I llavors, bueno, demanarem doncs la fitxa tècnica del vehicle, el DNI, i t'acreditarem com a usuari de l'estació de recàrrega de la ciutat de Valls, donarem una targeta, i amb aquesta targeta et permetrà connectar-te a l'estació.
Val? És un tràmit que s'ha de fer una vegada i ja
sí,
està.
Sí, sí,
doncs.
Ja està, molt senzill. Amb aquesta, i la gràcia també és que aquesta targeta poder ser usuari a l'estació de recàrrega de Valls, però a totes les altres estacions de recàrrega públiques de Catalunya.
Val?
Gràcies a l'acord que hi ha, lògic, entre ajuntaments, de dir, ostres, tots els que tinguin punts de recàrrega públics i gratuïts, doncs fem així. Independentment d'on t'hagi donat d'altra la targeta, podràs ser usuari.
Doncs Francesc Anguela, regidor de Mobilitat, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Valls i per haver-nos fet aquesta oda al vehicle elèctric.
Moltes gràcies, Alba. Bon dia.
I continuem parlant de mobilitat sostenible i ara passem a la part més acadèmica per entendre d'una manera més tècnica què és això dels vehicles elèctrics, de la mobilitat sostenible en general. Per conèixer més en profunditat aquest tema, ens acompanya Lugo Valderrama, coordinador del Màster de Tecnologies del Vehicle Elèctric de la Universitat Rovira i Virgili. Benvingut.
Benvingut, gràcies. Gràcies.
A Valls hem instal·lat aquests nous carregadors elèctrics per motocicletes. Primer de tot, són diferents els de les motos que els dels cotxes?
Home, les bateries de les motos són més petites i, per tant, no necessiten tanta potència per carregar-se a la mateixa velocitat. En principi, l'estructura, diguem, elèctrica pot ser molt similar, però a l'hora de la veritat, en quant a especificacions, poden ser molt més petitets, en quant a consum elèctric, etc, etc, etc. Sí.
Sentim a parlar molt d'energies renovables, de vehicles elèctrics. Realment, un cop s'hagin implantat al 100%, quins beneficis aporten?
Bueno, en primer lloc, hi ha el tema de la reducció de les emissions de diòxid de carboni, que, com saps, són responsables del canvi climàtic, perquè, en principi, quan ja estiguin al 100% els vehicles elèctrics, se suposa que no hi haurà vehicles de combustió interna, per tant, aquests vehicles normalment desprenen CO2, i, per altra banda, els vehicles elèctrics només consumeixen energia elèctrica. Si l'energia elèctrica és d'origen, per exemple, fotovoltaic o eòlic, pues seran uns cotxes totalment nets. És a dir, una clara millora respecte de la situació actual. Com la producció d'energia elèctrica també està anant en la direcció d'afavorir les renovables, pues, conforme més pes tinguin les renovables en el gros de la producció elèctrica que estem consumint, pues millor.
Així que realment el vehicle elèctric, per ser net al 100%, necessita estar acompanyat d'una indústria elèctrica neta.
Exactament, sobretot el que fa a la generació d'energia. Actualment, en el nostre país, pues, potser una tercera part, una mica més de l'energia és, per exemple, d'origen nuclear, un 20% potser d'origen hidràulic, i també ja comença a haver un pes important de l'eòlica i la fotovoltaica. Com més pes tinguin la hidràulica, l'eòlica i la fotovoltaica, que són totalment renovables, millor. Per exemple, les que, diguem, d'alguna manera contaminen més serien les centrals, pues, que cremen carbó, que cremen gasoil o aquest tipus de coses. I conforme aquestes centrals contribueixin menys en proporció a produir l'energia elèctrica, millor. Si algun dia aquestes centrals no es fan servir mai més, pues el cotxe elèctric en aquest sentit seria el 100% net.
Parlant de vehicles, de cotxes,
perquè, clar,
de motos...
Perdona, t'interrompi, l'energia del cotxe, la càrrega de la bateria la treus de la xarxa elèctrica. Per això ho dic, simplement és per això.
Parlant això dels cotxes i les motos elèctriques, en quin punt de la implantació estem en aquest moment?
Bueno, jo crec que d'aquí a 5 anys aproximadament es vendran ja més cotxes elèctrics i motos elèctriques que no pas de tecnologies convencionals. De fet, hi ha molts països ja que, com saps, el gasoil, que potser és el que contamina més, ja no el deixen entrar en segons quines ciutats o només el deixen circular segons quins dies. Llavors jo crec que d'aquí a 5 anys es vendran més cotxes elèctrics que dels altres, perquè hi està havent un impuls important en instal·lar carregadors, que és el principal que es necessita, no? Per exemple, en el cas de Noruega, que és un gran productor de petroli, és el país d'Europa on hi ha més carregadors de cotxe elèctric. No és com si diguessin, mira, ara ens aprofitem de l'energia bruta per pagar-nos l'energia neta del futur, no? Aquí anem una mica retrasats, especialment a Tarragona. A Reus s'estan instal·lant alguns carregadors més, a Valls, a Cambrils, a Tarragona també se n'estan instal·lant, però potser anem una miqueta més retrasats. Però bueno, jo crec que la clau és tenir carregadors. En aquest sentit, la instal·lació de carregadors, si per exemple, si tu estàs en un pàrquing, aparques en un pàrquing, diem, públic, pues, d'alguna manera les institucions estan obligades, pues, a facilitar-te un lloc on carreguis, no? A adaptar-se a poc a poc en això. I jo crec que d'aquí a 5 anys ja començarem a notar molt la diferència.
Pel que fa a la tecnologia que crea els cotxes elèctrics, perquè els motors deuen ser diferents, tota tot el que hi ha dins
sí,
és diferent.
Efectivament, un cotxe elèctric, podríem dir per simplificar moltíssim, és un motor elèctric i una bateria. I després, bueno, com els altres, pues tota la logística de, jo que sé, la ràdio, el GPS, totes aquestes coses són iguals. Però el més important és que el bàsic és bateria i motor. I en aquest sentit, els cotxes elèctrics tenen molt poc manteniment. O sigui, per exemple, fa poc que jo vaig anar a fer la revisió del meu cotxe i pues, bueno, en aquest cas jo recordo que aquesta vegada pues, em va tocar pagar uns 500 o 600 euros. Això depèn de les coses que s'hagin de canviar o arreglar. En un cotxe elèctric l'únic que s'ha de revisar pràcticament és que les rodes estiguin en condicions, que no perdin aire, perquè mecànicament pràcticament no hi ha res. És a dir, el manteniment en aquest sentit és molt més fàcil. I, a més, els cotxes elèctrics, ja dic, també tenen molta més capacitat d'acceleració, de reprise, i cada vegada la bateria dura més. Ara, per exemple, hi ha models en què la bateria ja dura uns... Bueno, ells diuen que 500 o 600 quilòmetres, ja serà una miqueta menys, però lo suficient per anar i tornar de Barcelona un parell de vegades.
Caram, Déu-n'hi-do.
Sí.
Això respecte a...
Si no t'agafa un gran atasc a la Diagonal, perquè...
Bueno, llavors hem de ser una mica positius.
Exactament, sí.
Fa no gaires anys, això no era així.
No, 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 com a molt donaven 200 quilòmetres o 300, en alguns casos. No, no, ara ja... Ja, les bateries ja comencen a tenir a ser més bones, a poder emmagatzemar més energia, inclús els carregadors, per exemple, te poden carregar un cotxe perfectament en un parell d'hores, o inclús menys. A la Vuella, per exemple, de la casa Tesla, hi ha uns carregadors allí, i et poden carregar una hora i mitja un cotxe pràcticament des del 0 al 80%. No? Pots aprofitar, per exemple, per dinar, no? La gràcia està en si pots aprofitar el moment de carregar el cotxe doncs per fer alguna altra cosa, o bé perquè estàs a casa i l'endolles a casa teva, cosa que va molt bé, per exemple, en els edificis, en els apartaments adossats. Per exemple, és molt fàcil trucar a Endesa i dir, escolti, miri, jo vull tenir un cotxe elèctric, vull que m'instal·lin aquí un carregador, llavors s'ha de fer un petit canvi de comptador i llavors tu a casa teva durant la nit el pots carregar, no? I si, per exemple, estàs de pas, pues, si pots, per exemple, tens que dinar en algun lloc, pues, està molt bé que en aquell lloc pugui haver un carregador, perquè d'aquesta manera desapareix una mica la idea de que, mira, sí, ara ho tinc que omplir, però tinc que estar en un lloc una hora, mitja hora, dues hores, sense fer res, no?
Que realment ben planificat, això...
Exacte, això desapareixeria, no? La cosa no està del tot madura, per exemple, si vols fer un viatge de llarga durada, perquè, salvo que tinguis alguna aplicació al mòbil que te digui molt acuradament on hi ha una estació de servei, que puguis carregar la bateria, doncs vas una mica més a l'aventura. Però bueno, per aquí a la costa, que hi ha tanta població, tantes ciutats, és molt difícil que t'arribessis a quedar d'alguna manera a mig camí, no? Perquè hi ha molts llocs on cada vegada més on pots carregar, no?
En tot això que comentes de la durada de les bateries, entenc que el màster el que feu és innovar en aquest sentit, treballar per...
Sí, bueno, efectivament, nosaltres vam notar que no hi havia a Espanya i a Catalunya, diguem, un màster dedicat en aquest tipus de coses, i vam veure que hi havia un buit i vam decidir, bueno, per què no expliquem una mica com funcionen aquestes coses, per tal de que gent que ja treballi a la indústria de l'automòbil, que es vulgui reciclar, o bé enginyers industrials, en telecos o mecànics, que vulguin fer una mica de reciclatge, pues, puguin tenir una mica d'informació, una mica de bagatge en aquest tema. I és per això pues, que vam decidir crear el màster. És un màster de 60 crèdits que dura un any. I bueno, la primera meitat del curs és de teoria i la segona meitat és de laboratori, és de pràctiques. No? Màster semipresencial vol dir que per la gent que treballa va molt bé, perquè només tens que anar obligatòriament un dia a classe, com si diguéssim, i la resta de les coses pues, les pots fer online. No? I bueno, de moment tenim una bona preinscripció, de moment va bé, a veure que duri, i anem endavant.
Quants anys fa que existeix?
No, aquest any.
Enguany comença.
Sí, sí, és una novetat. De fet, començarem la primera edició al setembre d'aquest enguany. No?
I quin diríem que és l'objectiu principal d'aquest màster? O sigui, com a equip de professorat, el plantegeu per què?
Pues, en principi per això. Pues, és un màster més aviat professionalitzador pues, per la gent que treballa en empreses del sector de l'automòbil, com Nissan, Lear, Idiada... De fet, inclús tenim... dues assignatures que les imparteixen a indústries com Lear i Indiada, I bueno, el que volem és pues, que la gent que treballa en el sector de l'automòbil o relacionat pues, pugui tenir, diem, una mica de reciclatge. Però, evidentment, està obert a qualsevol enginyer industrial, enginyer de telecos, enginyer electrònic, que vulgui tenir formació addicional en aquest tema. Penseu que cada vegada més, per exemple, hi haurà més indústries o més empreses que instal·len carregadors. Bé a les cases, bé als llocs públics, electrolineres, i tota aquesta gent necessita una mica de formació, no? I, bueno, la nostra idea és això, cobrir una mica aquest forat, bàsicament, no? I això no vol dir que com a qualsevol màster, te dona accés si vols acabar fent un doctorat. Però, en principi, la nostra idea és que la majoria dels alumnes pues, els seguiran com a màster professionalitzador. És a dir, per tenir informació, formació en aquest tema que fins ara no hi ha enlloc, com si diguéssim.
Ja que ets un dels principals professionals en aquest àmbit aquí, com a mínim aquí al Camp de Tarragona, quin diries que ha de ser el camí que ha de seguir el vehicle elèctric? Quin han de ser el seu horitzó?
Bueno, el seu horitzó és, evidentment, la substitució dels vehicles actuals, tant els de gasoil, en primer terme, com els de gasolina, no? Perquè, primer, per qüestions ecològiques, és un mecanisme d'automoció net, i segona, pues, perquè a la velocitat en què estan millorant les bateries i l'eficiència dels sistemes electrònics, cada cop és més assenyat, és més evident que, bueno, que tenim que anar en aquesta direcció. De fet, ja, no sé si ho havia sentit alguna vegada, cap al 1900 ja hi havia algun cotxe elèctric.
Caram, no, sí, la veritat és que no.
Pues, el que passa és que bueno, les bateries eren molt dolentes, els motors tampoc eren massa bons, no? I bueno, mira, allò anava com anava. Després també la indústria del petroli sempre ha tingut la palla pel mànec, perquè clar, en aquelles èpoques que els sistemes electrònics no eren ni gaire avançats ni eficients, pues, clar, per molt dolent que fos, un motor de combustió a gasolina pues, era molt més pràctic, no? Sobretot per la rapidesa en què tu pots recarregar el teu vehicle, etc. Però, i si... Després han anat fent prototipus, però sempre s'ha topat una mica amb el problema tecnològic de les bateries. Les bateries és el principal problema que hi ha. Com ficar un munt d'energia en un lloc petit, no? Uh-huh. I, a més, que la bateria duri, no? Que no cada dos per tres la tinguessis que canviar. I això és el que ho ha retardat més. A part els interessos de segons quines indústries que poden veure en perill el seu negoci. Per exemple, inclús British Petroleum, que és una gran empresa productora de petroli, és també una de les més grans empreses que inverteixen en energia solar fotovoltaica i fabriquen els seus propis panells, no? Com si diguéssim, som un negoci brut, però de cara al públic, que quedi clar que també ens preocupa una mica el medi ambient, no? Una mica és aquesta la política, no? Però, bueno, a base d'anar investigant, les coses han anat millorant, sobretot el que fa als convertidors, que són uns elements electrònics que s'interconnecten entre les bateries i els motors, i sobretot les bateries. Les bateries actuals es pot dir que ja, bueno, ja permeten vendre un cotxe i que, bueno, pues que el propietari pues, estigui o tingui la sensació de que estan anant en un vehicle normal, no? Que no està, diem, fent algun experiment estrany o... I jo crec que en el futur, potser no en cinc anys ja es vendran més cotxes elèctrics que dels tradicionals, però de cara a 15-20 anys potser sí que hauríem substituït el parc mòbil existent. Uh-huh. Això també obligarà a les indústries elèctriques pues, a millorar la capacitat de generació, perquè, clar, s'ha de pensar que l'energia d'aquests cotxes surt d'algun lloc, no? I, per tant, les centrals elèctriques tindran que produir més energia i, en la mesura que aquesta energia sigui d'origen renovable, pues, bueno, podríem reduir inclús molt la contaminació ambient i compensar una mica les emissions d'efecte hivernacle.
A mi em fa la sensació de que ja no es parla mai dels cotxes híbrids.
Bueno, el cotxe híbrid és ni carn ni peix, no? Hi ha bueno, a veure, tot té avantatge, no?
Sí, sí.
Hi ha diversos tipus d'híbrids. Hi ha els híbrids endollables, els que no ho són. Per exemple, els primers híbrids que corrien, pues, tenien com si diguéssim, eren com un cotxe elèctric, però tenien també un motoret de gasolina que servia pues, per anar recarregant la bateria, perquè en aquelles èpoques no hi havia on endollar el cotxe, no? Uh-huh. Després van venir els híbrids endollables. Fixa't que, clar, com tenies que ficar gasolina per carregar la bateria, no solucionaves gaire...
No gaire. No
gaire. Gaire a nivell ecològic no solucionaves gran cosa. Sí que potser en comptes d'igual 6 litres cada 100 quilòmetres, igual ne gastaves 3 o 3 i mig, que ja és algo, però, bueno, però no, allò no acaba d'anar bé, no? I després van venir els endollables, que ja et permetien o bé carregar la bateria, diguem, a través del motor de gasolina, o bé pues, carregar-la directament a la llum elèctrica. I ara, l'última generació de vehicles elèctrics que estan treballant al Japó, estan treballant en la tecnologia UV2G, que vol dir que del vehicle a la xarxa. És a dir, tu, per exemple, pots carregar el teu vehicle per la nit, especialment si vius en un apartament, diem, que no és en un bloc de pisos i que, per tant, no tens un garatge comunitari que encara no estigui adaptat, i pots anar fent la teva via, i si, per exemple, després tu arribes a casa i has, per exemple, de connectar un munt d'electrodomèstics que et gasten molta llum elèctrica, dius, saps què? Pues ara m'endollo el cotxe a la xarxa i gasto una mica de l'energia que tinc emmagatzemada a la bateria del cotxe per no tenir que consumir tanta electricitat d'Endesa i, per tant, estalviar-me uns quants calerons, no?
Caram.
Pues, sí, també anem en aquesta direcció. Abans m'ho has preguntat i, efectivament, no sols anem en la direcció de que substituir els cotxes, diem, convencionals, sinó també en la direcció de que el vehicle elèctric pugui servir també per reduir la teva factura d'electricitat carregant-lo en les hores en què l'electricitat té un preu més baix i en les hores en què té un preu més alt i tu vols enxufar un munt de coses, pues, agafar l'energia de la bateria i tornar-la a injectar a través de l'endoll a la teva xarxa elèctrica. Clar, això és molt pràctic si vius en una casa, diem, més o menys individual, no? En un bloc de pisos, evidentment, es pot fer, però potser serà més endavant.
És més complicat.
És més complicat, sí.
Doncs Hugo Valderrama, coordinador del Màster de Tecnologies del Vehicle Elèctric de la URB, moltíssimes gràcies per haver-nos donat
gràcies
una mica de llum en aquest tema.
Sí, 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 sí. Bueno, el proper cotxe que em compraria serà elèctric, evidentment.
I tant, que no esperava menys.
No quedaria
bé. No esperava menys.
Sí, molt bé.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Vale, gràcies a tu.
Hem parlat de diversos tipus de vehicle sostenible, però no hi ha res més ecològic que la bicicleta. La bicicleta és el mitjà de transport més verd que existeix i és un dels mitjans de transport que cada cop més s'està promocionant per moure's dintre de les ciutats. Aquí a Valls comptem amb el club BTT Valls, un grup de ciclistes d'arreu del territori. Ens acompanya l'Òscar Fernández, que és el president d'aquesta entitat. Benvingut, Òscar.
Molt bones.
Parlem una miqueta de quines activitats feu com a grup ciclista.
Com a grup ciclista fem sortides de tot tipus, iniciació, gent més experimentada, fem sortides, diguem-ne, anuals, bueno, cada any fem unes típiques sortides. La més propera que farem ara serà el dia 28, anirem de nit fins a la platja, amb llums i tot. I fem sortides d'aquest tipus per tots els públics, totes les edats i tot. Des del que no té nivell fins als més experimentats.
Quanta gent sou a l'entitat, aprox?
Actualment som uns 68, 70 aproximadament. Hem arribat a ser més de 100. L'únic que tot puja, tot baixa. Les coses van així.
Parlàvem de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible. Per exemple, tu vas als llocs amb bicicleta, tu et mous per dintre de la ciutat amb bici?
Sempre que puc, sí. Jo per la meva feina poc vaig amb bicicleta i poc me desplaço, perquè per la feina que tinc jo no és que treballi dins del poble i em pugui moure pel poble, treballo fora i desplaçar-me tants quilòmetres fora doncs és bastant complicat.
Vosaltres teniu BTT i teniu BMX. Parla'ns una mica d'aquestes dues vessants, què és i quines diferències tenen.
Vale, en principi tenim una secció BMX que actualment no està parada, però ja no està evolucionant tant com va evolucionar abans, que tot és puntualitzar. D'aquí de la nostra secció BTT Valls han sortit dos corredors que estan corrent Copa d'Espanya, Copa Catalana, i no estan en males posicions. A veure, tenim a la Berta, que és una fèmina a la vi, que és l'única llicència BMX de Tarragona. O sigui, que va sortir del BTT Valls. Actualment no està en el club, perquè tenim unes instal·lacions de BMX i se'ls hi han quedat petites. diguem-ne que no tenen les mides reglamentàries de competició que exigeix la federació, i les instal·lacions que tenim aquí a Valls, si li han quedat petites a la Berta i al Marc. Si els hi han quedat petites i ells allà és que quasi que no poden ni entrenar. La Berta encara, el Marc, és que està en un nivell que aquí no pot fer res. Aquest circuit se li ha quedat obsolet per tema de mides i actualment l'estat no és que estigui decent com per córrer al nivell que corren ells. Tot és dir, nosaltres com a BTT Valls hem fet de cantera de dos nois que estan pujant molt, molt bé i molt ràpid.
I que ha de ser un orgull poder-los tenir amb vosaltres, entenc.
Sí,
bueno,
sí.
Amb vosaltres, en els vostres arxius, per dir-ho així.
Sí, sí, com en altres, hòstia, és un orgull que dos nois que han començat a la secció BMX, ara ja no hi són, estan amb el BMX Terrassa, que és un club molt gran, bastant especialitzat en BMX, però hòstia, poder dir que hem tingut a dos que estan competint amb aquest nivell, l'única fèmina a la Vina de Tarragona va començar amb naltros i actualment segueix, dius, hòstia, per mi personalment com a president ara és un orgull, estic orgullós d'aquests dos xiquets que encara segueixen amb el BMX i es porta. Actualment hi ha gent que va rodar el circuit i van a passar, van a entrenar, però el nivell que han arribat aquests dos nanos, hòstia, és molt, molt espectacular que van començar aquí i ara és una llàstima de dir no poder estar a les instal·lacions que tenim al nivell que porten, però bueno, hòstia, per mi ja sincerament és un orgull poder haver-los tingut, diguem-ne, com a cantera, una cosa com ho vulguis dir.
El tema de la BTT és menys professional, entenc.
Bueno, menys professional, a veure, el BMX és un esport olímpic des de fa no gaire, uns quants anys. En canvi, el BTT també és olímpic, però des de fa molt més temps. I, a veure, el nivell que hi ha aquí de com a BTT a Valls, poder hi ha gent que competeix la Copa Catalana, aquí va a Valls, no són socis en principi, que tinc jo comptabilitzats. Ara mateix me sembla que no n'hi ha cap de soci que corri la Copa Catalana, però fora de ser socis, d'estar amb altres clubs, aquí a Valls hi ha gent que corre la Copa Catalana, hi ha uns quants.
Tot i així, el vostre objectiu és més d'afició, potser.
Afició, oci, anar a passar-s'ho bé, anar a agafar una bicicleta, sortir a la muntanya i desconnectar de tots els problemes que tinguis, respirar l'aire que pots trobar a Miramar, no és el mateix que pots trobar aquí baix al carrer,
no.
Ple de cotxes, és així. Puges a dalt de Miramar, el repte de poder arribar allà dalt i dir, ostres, això hi ha unes vistes espectaculars, no tothom les ha arribat a veure des de la creu de Miramar. Pues nosaltres fem sortides en puestos que no arriba ningú i gent que no coneix aquell puesto, anem nosaltres en bicicleta i ho fem com a oci, com a passant-s'ho bé, és com una afició, un hobby que t'agrada i ho vas a disfrutar, com tots els hobbies i aficions.
I teniu nens i nenes petits, per exemple, en els que estiguin entrenant una miqueta per aprendre a fer servir la bicicleta d'una altra manera, una mica més seriosa?
Bueno, sí, hi ha gent de totes les edats, i ara actualment no en tenim cap planificada, però nosaltres també volem molt el soci i gent que no sigui sòcia que es fiqui en contacte amb nosaltres i nosaltres organitzem sortides de nivell zero d'iniciació, diguem-ne, de gent que no s'ha comprat una bicicleta al Decathlon, per exemple, o on sigui, el més simple. Nosaltres, si ens fiquen en contacte, a mi no m'agradaria sortir en bicicleta, nosaltres organitzem una sortida amb qui vulgui vindre de nivell zero, consells, rutes fàcils, organitzarem tot lo possible perquè puguis començar de zero anant en bicicleta i tots els que som, socis, junta, qui fes falta, sempre tindràs un consell, un lo que sigui, per poder evolucionar. I hem fet sortides, com deia abans, d'iniciació de nivell zero, havíem fet bastantes sortides infantils, però és com tot, infantils és ara a l'estiu. I depèn quines dates agafes a l'estiu, uns de vacances, els altres fot molta calor, és complicat muntar-ho. A vegades hem tingut que érem 30 persones, incloent crios, pares i tot. L'únic que ara, doncs, aquest tema tan infantil anava molt bé, l'únic que estem esperant a veure si torna a haver més afluïment de nens, perquè els nens, molt bé, amb 4 anys han crescut com un dena i no vegis com tiren. Ja no són sortides per crius, sinó que com te despistis, te passen la mà per la cara pujant a Miramar i dius, nois, ja no sou el que éreu, saps? Sí. Ja deixes de fer sortides infantils perquè dius aquest ja no és un infant, aquest d'aquí 2 anys ja, adéu.
Ja tira sol.
Sí, sí.
A Reus han començat una iniciativa que em va semblar molt interessant, que és un grup de ciclistes que es mou per dintre de la pròpia ciutat per promocionar l'ús de la bicicleta. Vosaltres creieu que aquí a Valls la gent utilitza prou la bicicleta?
Ja veus molta gent que es desplaça en bicicleta, però tal com en una ciutat com Reus, Tarragona, i si anem a Barcelona ja, allò ja es veu que la gent s'abelluga en bicicleta, cosa que aquí a Valls veus molt poca gent.
És així. I què hauríem, jo penso que no, què hauríem de fer perquè la gent vagi més en bicicleta?
A veure, tu vas per aquí per Valls en bicicleta, a mi m'ha passat de... Van pintar, no sé si encara hi són, unes bicicletes al carrer, que en teoria era com un carril bici, una cosa una mica estranya, per la meva mentalitat, una mica estranya. Tu anaves per allà i et venia un cotxe darrere i salta la vorera, fes el que vulguis, però et deien de tot menys guapo. Circular per on els cotxes, les bicicletes, el meu està, hòstia, una mica incòmode, perquè tens un cotxe darrere que és un ànsies, tu vas en bicicleta 5 o 6 tios, que a nosaltres ens ha passat de vindre una ruta, agafar i pujar, el que la muralla, que allò en teoria hi havia les bicicletetes dibuixades per poder passar-hi com a, suposo, carril bici o el que fos allò, i tenies un cotxe darrere dient-te de tot menys guapos. Dius, què fas? Jo no em sento segur anant així. Jo me'n vaig a Reus, o me'n vaig on sigui, que ja a la vorera està dividida en dos i hi ha una part per anar en bicicleta, sempre et trobes de tot. Que hi ha gent per caminant, hi ha gent amb patins, però bueno, ja no vaig al mateix carril que el cotxe, ja vaig més tranquil. Que jo, per exemple, abans de fer bicicleta de carretera, tothom sap el que passa amb les bicicletes de carretera, sempre hi ha gent sota els cotxes, a vegades és culpa de la bici, tot es té que dir, perquè moltes vegades jo mateix m'ho he trobat, jo soc dels que si fa falta ficar-me a l'altre costat, m'hi fico, per tal de no molestar, perquè soc ciclista. Però és que a vegades jo veig ciclistes que dic, per molt que m'arrambli, estàs anant pel mig de la carretera, te l'estàs jugant. Són ciclistes inconscients. Però hi ha de tot. A veure, el que respecta a la bicicleta, pues tu intentes anar i, hòstia, una mica incòmode.
Creus que hi ha prou respecte a la carretera perquè per part dels conductors de cotxes?
Home, hi ha de tot. N'hi ha que sí, n'hi ha que no, però moltes vegades te trobes... Bueno, tot es pot veure avui en dia a les xarxes socials. Veus vídeos que es fan amb una GoPro o una càmera o la que sigui, ficada al manillar i se't fiquen els pèls de punta. I els que som ciclistes ho hem viscut i veus aquests vídeos i dius... Hòstia, sort. A mi m'han arribat a un camió a la carretera del Pla, fos-me fora, a la cuneta. Passant tan a pròpia i acaba
fora.
Ha de ser
important, doncs, llavors, portar una GoPro, no? Que et deu permetre denunciar o...
Ah, exacte. Jo, això, més a la muntanya, és més de... Guaita, per quin puesto més maco he passat, quin senderó, sí. Quin puesto, però... Això ja, els que van en carretera, ja s'han... Diguem-ne, s'han curat amb salut i molta gent ja se la fica per la seva seguretat, per si mai passa alguna cosa, dir, ei, ha sigut aquest cotxe. És que s'està ficant una mica, no de moda, però és una manera que tens de sentir-te un pèl més segur de poder dir, ei, mira, ha passat això.
Aquí a Valls ara s'està ja estudiant un nou carril bici que tècnicament ha d'anar en direcció nord, cap al polígon del Pla. Creus que facilitarà que la gent utilitzi més la bicicleta, la instal·lació d'un carril bici real, com el que bé deies tu de Reus, que va separat dels vehicles...
Home, aquí a Valls, si es fa, faltarà veure que el facin servir la gent. Perquè a tot arreu veus el carril bici i la gent pel mig del carrer que dius, a veure, nano, si hi ha un carril bici és per alguna cosa, després ens queixem que no en tenim. Aquí a Valls passarà el mateix. Crec, el meu pensar, mai se sap. Però jo crec que una ajuda més serà poder anar amb bicicleta a treballar al polígon i, ostres, m'estalvio agafar el cotxe, vaig amb una bicicleta, vaig més ràpid, el dia que plou... no ho sé, si és valent anir amb bicicleta, però...
Sí, no sempre hi ha autobusos.
Sí, aquí està, és així. Però dius, jo crec que poder, si la gent s'anima, falta que la gent s'animi. És com tot. Si fan com a, no sé si és a França o por ahí, que si vas a treballar amb bici et donen no sé quant més, collons, és així, tothom s'anima. Si hi ha alguna empresa que vol ser innovadora i fa aquestes coses, per mi, jo ho trobo molt bona idea. A veure, poder anar a un puesto així, que tothom va a treballar al polígon, pot ser una bona opció. Ara falta veure com és i si tens que creuar rotondes pel mig i tens que s'acaba el carril bici a la rotonda, fas la rotonda pel mig amb els camions, a veure què es fa. i com queda el finalment i tot. Tot serà un cop vist, fet, provau i a veure, poder és molt bona idea.
En aquests últims 10 anys, per exemple, quina evolució heu fet des del club? Com ha avançat o quins períodes heu viscut?
Buf, períodes, jo fa quasi uns, o més, no ho sé, uns 6 anys que sóc al BTT Valls, vaig començar amb 18 anys, ara ja tinc uns quants més, i fa temps que remeno per allà dins i fora del BTT Valls. Vam començar en sec com l'espuma, vam començar a pujar gent, vam començar a fer eventos, aquí a Valls vam arribar a fer per les decenals, vam fer 3 hores de resistència, tot un èxit, vam tindre de tancar inscripcions i deixar gent fora perquè és que no érem capaços de dir, a veure, pensa, venen 4 gats i se't presenten 20, dius, ep, què faig, que jo tinc tot pensat per poca gent, no per tanta. Després hem arribat aquí a Valls fer 6 hores de resistència perquè va ser el boom de fer animalades, pues 6 hores de resistència. Va faltar molta gent.
Un repte important, 6 hores de resistència.
Però bueno, tu te'n vas a fer una VIP extrem que la fan per aquí muntanyes de Prades i és acollonant. Un far de quilòmetres, uns desnivells que dius, a veure, si agafes la bici els diumenges només, hòstia,
no ho fas,
és complicat,
això.
Que dius, la gent busca reptes i això, i és com tot de moda. La moda de la resistència és acabat, més o menys. Tot es té que dir, que el BTT Valls encara, des de l'any passat, enguany hem fet la segona edició de 4 hores de resistència semi-nocturnes a Prenafeta, al poble de Prenafeta, al Mas de la Sabatera. Bueno, fa 2 anys, no tenim 300 persones, com el que pot ser la pica que passa per aquí a Valls, però a poc a poc és un nou format que hem començat de zero, queda moltes coses per perfilar. Però seguim fent cosetes, però tant al nivell que havíem fet abans no ho fem, perquè necessites molta gent, molta implicació, les coses per tothom canvien. Abans jo, per exemple, estudiava, només feia que estudiant en bicicleta, ara mateix faig treballar, i si es pot, bicicleta. Tot canvia la vida, les meves preferències abans era BTT Valls 100%, ara és BTT Valls el que puguis i més. Que dius, treus el temps de sota les pedres. És com tot, abans vam arribar a fer 2 edicions de la Morrot, una pedalada que fèiem a Figuerola del Camp, molt xula. Però és molta feina i necessites molta gent per organitzar una cosa així. Si se t'implica molta gent i tot, tot pot funcionar. Però ara mateix, tal com estem, preferim fer cosetes petites. Si fem coses és amb col·laboració d'altres entitats per poder dir, no, si organitzo jo, bueno, BTT Valls tot sol, és inviable perquè no pots arribar a tot. Necessites algú més que t'ajudi. I és això. Si fem coses, lo del Mas de la Sabatera, bueno, de Prenafeta, tenim el Mas de la Sabatera darrere que ens ajuda molt. Ens deixa instal·lacions, els seus boscos privats, juntament amb una botiga de bicis bueno, que abans estava al Cuber, que va ser sponsor nostre, ens va demanar a veure si volíem ajudar a organitzar, nosaltres no ens ho vam pensar, vam dir, endavant, t'ajudarem. Nosaltres estem oberts a totes les idees que tingui qualsevol entitat, qualsevol botiga de bicicletes, tot el que estigui relacionat amb la bicicleta, tot el que vulguin, nosaltres sempre estem endavant. És que mai direm que no, anirem, si no podem ajudar amb 5, t'ajudarem amb 1. Però sempre t'ajudarem, perquè ens agrada la bicicleta i volem fer coses. És així.
Doncs Òscar Fernández, president de BTT Valls, moltes gràcies per haver-nos vingut a parlar de la bicicleta, el vehicle més sostenible que existeix. Fins la propera.
Fins la propera.
I acabem aquest monogràfic de mobilitat sostenible que hem estat fent amb en Roger Masoni, que ens torna a portar una altra edició del Búnquer, la seva secció especial, en la qual deixa de costat una mica l'actualitat vallenca a la que estem acostumats a sentir-lo, per parlar, doncs, bueno, avui de mobilitat sostenible.
Avui sí. Igual que l'últim cop vam parlar de Sant Joan i dedicaves al programa de Sant Joan.
Correcte. Correcte. Quan hi ha monogràfic, hi ha Masoni.
Què anem? Abans de començar, el teu monogràfic d'avui has entrevistat A l'Anguela, no? Al Francesc Anguela.
He entrevistat en Francesc Anguela, que és el regidor de mobilitat.
I el regidor de mobilitat està fent moltes coses d'aquestes de...
De mobilitat, de mobilitat, efectivament. Menys mal.
Vaja. No, però en sèrio, que avui has parlat amb ell, què em podries extreure? Les dades més
avui
així, com
parlat,
a conclusió.
Avui hem parlat amb tres persones, de fet. Hem parlat amb el coordinador del màster de mobilitat sostenible de la URB, no de mobilitat sostenible, de vehicles elèctrics.
Sí, l'has fet tu, l'entrevista?
Correcte. Vale. Que ens ha explicat que està molt bé tenir cotxes elèctrics, però si la manera de crear l'electricitat no és verda,
correcte,
doncs estem estalviant la població normal i estem cuidant el medi, la gent normal, però la indústria segueix matant el planeta. Així que tots a apretar la indústria. En Francesc Anguela ens ha explicat els nous carregadors elèctrics que hi ha a Valls i hem parlat també amb el Club Ciclista de Valls, que no hi ha res més verd que una bicicleta, així que molt vehicle elèctric, però si es pot anar amb bici, millor anar amb bici.
Ostres, una mica les dues cares, no? Ni molt bé, no?
Exacte.
Ni tot és de color de rosa en el món dels cotxes elèctrics, no?
Correcte. El que veiem la llum és perquè sembla ser que el cotxe elèctric és el futur. Ens comentaven que en 5 anys es vendran més cotxes elèctrics que cotxes de combustible fòssil. Així que bones notícies en aquest sentit. Però
combustible fòssil es diu?
Entenc que sí, no? Els combustibles fòssils. Sí, els combustibles fòssils, els que venen del petroli.
T'he posat el dubte, no en tinc ni idea.
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Molt bé. I tu, si et posessin l'opció de comprar-te un cotxe elèctric? Ara mateix, sent sincera.
A mi em sembla que jo em compraria un cotxe elèctric si ara mateix pogués fer una despesa d'uns 20.000 euros en un vehicle. Però un cotxe normal de primera mà...
I això ho parlàveu també quan he arribat.
Correcte. Quan un cotxe surt del concessionari et pot costar què? 10.000, 15.000 euros?
No he vist tants diners junts.
Jo, clar, que jo el meu és com de quarta mà, el meu cotxe, llavors...
Sent molt generosos.
Sent molt generosos. Però no, un vehicle elèctric pot costar això uns 20.000 euros i si tens en compte que no pagues autopistes, que no pagues gasolina, que no pagues impost de circulació, doncs no pagues tampoc zones blaves aquí a Valls.
Així és veritat.
En un any potser el tens amortitzat, realment.
Correcte.
Sí.
I és més, no sé si era off the record, m'ho pataré, no pateixis. Ell deia això, que millor aprofitar-ho ara perquè després totes aquestes ajudes possiblement desapareixeran perquè la demanda serà ja suficientment com per no oferir ajudes.
Quan les autopistes deixin de guanyar diners perquè són tots cotxes elèctrics, doncs suposem que començaran a fer cobrar els cotxes elèctrics.
Sí, que millor posar-se ara a la jaqueta dels cotxes elèctrics. I no després, perquè després no tindran ajudes.
I que, a veure, s'han de comprar cotxes elèctrics més enllà dels beneficis econòmics, perquè és que en 30 anys ens quedem sense planeta, així que potser que tots...
En 30 anys?
Sí, era una borrada que tots ho viurem, que sí, que era com a 30 o 40 anys.
Si sempre s'ha dit la frase dels teus fills, no sé què...
Els nostres fills, si algun dia ens decidim a tenir fills, no veuran el planeta, perquè no hi haurà planeta a veure.
Caram.
Així que espavil tots a salvar una mica el
medi ambient. A fer el programa, no? Acabar-lo abans que fer. Molt bé, doncs un altre cop aquí al búnquer, on la cançó ofereix un tiquet que després el programa no pot pagar, clarament, perquè és una falta de ritme constant que dona gust.
Però no passa res.
Bueno, però
si ens agrada.
És culpa teva, però no per culpa meva. Això ja ho saps.
Em faig responsable.
A veure, tothom sap que és un cotxe elèctric. Tu saps que ets un... Però saps d'on prové el cotxe elèctric?
Per
una d'aquestes coses que fa tanta ràbia, que és mirar Wikipedia i ja està, bona cosa més.
El coordinador del màster ens comentava que als 90 hi va haver el primer cotxe elèctric, però
1839, el primer.
1839,
Robert Anderson...
Ja s'havien inventat l'electricitat.
Va inventar el que seria el primer cotxe elèctric de la història.
Caram.
En realitat es tractava d'un carruatge equipat amb un motor elèctric que arribava fins a quants diners, quants quilòmetres hora?
6.
Sí. Te l'has mirat? Hòstia, no, és impossible. Para la música. Te l'has mirat abans.
Que no, t'ho juro. He dit 6, com podria haver dit 27.
Doncs felicitem a la nostra jefa perquè l'ha encertat. Eren 6 km hora, els quals propulsaven per un motor elèctric alimentats per una pila d'energia no recarregable.
Molt bé.
Després va arribar el 1899, un joder. Pilotat per Kamil Zenadzi, que va establir un nou rècord de velocitat. I a veure si tens ous ara d'encertar la velocitat.
A veure...
Un nou rècord de velocitat.
Nou rècord. 14 km hora.
Això és un rècord?
Bueno, abans eren 6.
No. No. Sigues més ambiciosa.
47.
Correcte.
Sí?
No, quasi 105 km hora, que va ser tot un...
no és ni proper.
Todo un hito en la història de l'automoció. En posa aquí a Wikipedia, que et sembla aquestes dades hiperimportants.
Em sembla una font molt fiable.
Home, no. És més, no sé d'on ho he tret, però crec que era bastant fiable.
Doncs ens ho creurem.
Bueno, espero que sí que siguin certes. Però què pensen? Què pensa la gent sobre els cotxes elèctrics? Alba, doncs ho sabem en un moment, analitzant un documental que vam fer a La Sexta, aquesta cadena...
De documentals, entre d'altres coses.
De documentals. Què opines de La Sexta?
Doncs que...
T'agrada o no? Hi ha molta gent en contra de La Sexta, eh?
Però és que jo crec que criticar un canal en bloc és una mica demagog. Vull dir, et pot agradar un programa, no et pot agradar un altre. Jo miro les notícies a TV3,
correcte,
però la sèrie del migdia del TV3 em sembla insuportable.
Quina és la sèrie?
No sé què del temps, crec que es diu.
El temps?
Algo així.
El temps és una sèrie?
No, que el nom té el títol.
Ah, vale,
temps.
El temps.
Però bé, és una sèrie d'aquestes a migdia que t'adorms durant 6 capítols i no ha avançat la trama. Per tant,
i això vol dir que t'has mirat 6 capítols.
No, perquè els he dormit.
No, els has dormit, en sèrie?
No, perquè no m'agrada la sèrie. Vol dir que no m'agradi TV3? No.
No vol dir que m'agradi TV3. Bueno, a veure què opina la gent sobre aquests cotxes elèctrics i a veure què els hi preocupa.
Si tengo dinero, evidentemente compraría el coche eléctrico. Si no lo tengo y necesito un coche, pues ¿qué le voy a hacer? Compro el otro. Pero bueno, es una cuestión de supervivencia, supongo.
Son caros, claro. Dice que luego te lo ahorras. Dicen.
La gent està hiper...
Dicen.
Dicen que luego te la ahorra. Dicen, ¿no? Dicen, ¿no? No sé.
Ha remarcat aquest dicen final amb molt poca...
Com dient, sí. Jo vaig a peu a comprar el pa, em rellisca bastant el teu cotxe elèctric. I l'altre senyor diu que per qüestió de supervivència, si tingués els calés, se'ls gastaria en un cotxe elèctric, però no se'l veu amb cara de gastar per un cotxe elèctric. Que és...
Temps al temps. Els cotxes elèctrics acabaran costant el mateix o menys
això és
que els normals.
Per això, aprofitant aquestes neguitositats, no es diu així? Aquestes,
neguits, aquests
els
neguits.
Neguits. Els neguits. Caram. Sí, traieu-me el títol d'ESO.
Pompeu Fabra, per favor.
Bueno, t'he portat 7 mites, mentida, 9, que és que em tapava la pàgina del Word. 9 mites que podrem tatxar avui mateix i per tal de convèncer tots aquests vellencs i vellenques perquè s'agafin un cotxe elèctric.
Jo et proposo, tu els vas dient i jo et responc si els hem resolt o no al llarg del programa.
Ah, correcte.
Què et sembla?
Correcte. El primer de tots és, el cotxe elèctric serà més car que el tradicional?
Serà en futur?
És, serà.
És, sí, serà, no. Això han sentit els experts.
Molt bé. Aquí diu que, si bé és cert que durant tots els inicis del cotxe elèctric és veritat que el preu anava pujant, actualment podem trobar models que ofereixin les mateixes prestacions a un preu més assequible. O sigui,
correcte,
el preu de moment no és una cosa que ens tiri enrere, per comprar...
Ja no hauria de ser-ho.
Ja no hauria de ser-ho. Seguim amb aquesta vessant dels diners. Què vol dir? No estalvies tant tenint un cotxe elèctric.
Acabem de sentir que ni zones blaves ni autopistes, que a mi el tema de l'autopista és que m'encanta. Si ho carregues a llocs públics, no has de gastar ni en càrrega.
Mm-hmm.
O sigui, tot allò que ens estalviem en gasolina, és que jo crec que només amb això ja... I l'impost de circulació i de matriculació, per favor, que és un dineral.
Però si són tot avantatges, per què la gent no ho fa? Hòstia, semblem un anunci d'aquests rancis, no? Senyors, aquí el link
no
podeu trobar, no?
Per què no se compra un primer cotxe elèctric?
No, sonem bastant rancis, no, però si et pares a analitzar,
crec,
és veritat.
Jo crec que és un tema de conscienciació. A veure, jo no tinc un cotxe elèctric encara,
sí,
però són nous. I fins fa res no aguantaven ni 100 quilòmetres sense que haguessis de tornar a parar a recarregar-los. Mm. I tenen un desavantatge clar, i és que gasolineres te'n trobes a cada racó de la carretera.
Això és veritat.
Recàrregues de vehicle elèctric, encara ho has de planificar.
Uh-huh.
I si a mi de vegades em costa recordar-me d'ostres, no em queda gasolina, mare meva, espero trobar-me'n un aviat, perquè si no em quedo aquí... Clar, doncs amb el cotxe elèctric el hàndicap encara hi és. A poc a poc.
Vale. El disseny t'agrada dels cotxes elèctrics o no? Els veus
doncs...
una mica... és el punt que falla més, no?
Jo és que no soc molt de cotxes i a mi els cotxes em semblen tots un cotxe i punt. Cotxe.
Bueno, és una anàlisi bastant...
No, ho sento. Et porta del punt A al punt B, que és el que ha de fer un cotxe? Sí, doncs ja està.
Xata, si anéssim així, portaríem un drap de netejar els vidres a sobre, saps? Perquè la funció és tapar-te, o sigui l'anàlisi aquest no, tan superficial...
No, però jo, el punt de...
Porta del punt A al punt B, i és que és igual, no?
A mi el tema
un
de...
Un patinet també et porta d'un punt A al punt B.
Però has de moure tu el peu, i no et porta 120 km per hora.
Bueno.
En resum, que jo el tema de la moda amb els cotxes i l'estètica... No hi combrego.
No hi combregues.
No.
Bueno,
pues passem... Així que diré que em semblen preciosos.
Passem... caram.
I ja està.
Passem al següent punt, que és els segurs... Segurs...
Les assegurances.
Assegurances. Seguros. Però estic traduint. O sigui, senyors que ens esteu
escoltant aquí. No contractem
aquí,
mai amb Roger Massoni per...
No traduir.
Traducció simultània.
Traductor simultani. No ho seré mai. Hi ha una dificultat afegida, que és que estic traduint a la mateixa vegada que gestiono un programa, perquè aquí l'Alba no està fent res.
Perdona,
estic fent nió de taula,
exponent.
Estic fent nió de tot. I clar, riem d'una persona que
està
traduint.
Jo porto tres entrevistes i tu em portes una, Roger. Oh. Tu pots.
I no és maco, això.
És preciós.
Les assegurances seran més cares, Alba. Què opines?
No tinc ni idea.
Ah, no ho heu tractat, això, al programa.
No ho hem parlat.
Gràcies a Déu, estic jo aquí per parlar-ho.
He de dir que no hem portat a ningú expert en assegurances de cotxes. Hem portat el tècnic,
has fallat
el regidor de l'Ajuntament, a una persona que és tècnica enginyera absoluta de la URB, i a persones que parlen de mobilitat des del punt de vista de fobi o de transport.
No em fotis la xapa. Has portat algú que parla d'assegurances o no?
No.
No, vaja. Com... Doncs de la mateixa manera que és fals el mite número 1 que hem parlat, aquest passa exactament el mateix. En un principi els preus de les assegurances eren més cars, però aquest preu ha anat disminuint amb el temps. Igual que la meva capacitat per traduir simultàniament.
Doncs això està molt bé, perquè les assegurances em semblen una estafa que algun dia el defensor
crítica
del...
Crítica social.
No, doncs, perdona, però ens gastem
vols,
una
vols
de diners...
Vols que baixem la música?
Sí.
Sí o no?
Sí.
Vinga, va.
El meu cotxe és més barat del que pago d'assegurança al final d'any, i això no em sembla correcte. Ja pots tornar a pujar la música.
No, parlem d'això.
No, però és cert, o sigui, el tema de les assegurances em sembla desproporcionat. Desproporcionat. I si el cotxe elèctric pot portar una solució, ni que sigui temporal, el tema de he de pagar 700 euros perquè sóc menor de 25 anys o tens 25 anys, el que sigui, doncs em sembla molt bé. I aquesta música de cementiri que m'has posat de fons...
No, és que és veritat, és que vas del pal de crítica social, però fem-ho bé.
No és crítica social, és reflexió social.
Fem-ho bé.
Reflexionem, si us plau.
No estàs d'acord amb les assegurances.
No entenc el preu que tenen, i ja està.
Algú
me l'hauria de venir a explicar. Pel proper programa, divendres vinent.
No serà el cas. Però bueno, es farà el que es pugui.
Es farà el que
recordem que l'últim programa era de salut, uh-huh. I casualment et vas posar malalta.
Correcte,
o
però...
O sigui, si parles d'assegurances, potser t'ofereixen una assegurança.
Ah, molt bé, doncs endavant.
Home, podria ser.
Doncs sí, em vaig posar malalta, però no per culpa del programa, suposo.
Això espero. Posem una pausa musical que agafarà el mateix ritme que jo després. El tercer punt analitza, Alba.
Uh-huh.
Agafes menys velocitat amb els cotxes elèctrics. Això ho heu parlat?
No.
Escolta'm. Què heu parlat?
Deu ser perquè... O sigui, agafes més o menys.
Agafes menys velocitat.
Però això és cert.
El mite.
El mite és aquest.
Mite
però
és, aquest.
És cert o no és cert?
No és cert.
Bueno, no és cert.
No he llegit el paràgraf. Posa el Nissan Leaf, per exemple, arriba a una velocitat autolimitada de 145. Una xifra que respon als límits màxim establerts a les carreteres europees. Vull dir que...
Alemanya es pot,
exacte.
És cert.
O sigui, podrien córrer més? Sí, però no podries. O sigui, ells
exacte.
Ja es marquen el... Bueno, si vols ser un d'aquests de Need for Speed, per exemple, i
bueno,
petar-te tots els...
És il·legal i és sincerament perillós.
Exacte.
I si, bueno, estàs tu sol a la carretera, tu faràs el que vulguis amb la teva
exacte.
Pròpia vida, però
exacte.
Hi ha més gent a la carretera.
Exacte. Si vols així ser un malote, agafa't un...
No sé,
un
comprat
Ferrari.
Un circuit i ja està.
Exacte. Però no és que corrin menys, és que estan limitats a la velocitat que ha d'anar.
Aquí podem
gent.
Anar com a molt a 120, així que...
Correcte.
Que m'arribi a 145 no m'és necessari.
Ja et sobrepassa. És mal gust per tu, fins
exacte.
I tot.
Exacte.
No?
El meu cotxe tremola si arriba a 120, però tremola com ho fan alguns avions a l'hora d'enlairar-se. Així que un cotxe que va a 120...
El teu cotxe està per veure'l, eh? Jo m'hi he pujat algun cop
i...
Pobret. Però aguanta.
Aguanta i no l'he hagut de portar pràcticament mai al mecànic per coses cares.
Bueno,
així que...
què és coses cares?
Doncs,
alguna biela d'aquestes,
sí, no?
No
sé, alguna cosa... alguna varia que dius, mare meva, doncs no. Així que...
no és el cas. Un altre punt. Hi ha poca infraestructura de recàrrega.
Ah, però això està canviant, companys.
Però a Valls està
perquè
canviant,
perquè a Valls està canviant.
Va,
a Tarragona i a Reus també.
Tira la falca.
A Tarragona i a Reus també s'estan instal·lant els primers punts de recàrrega elèctrica. A Tarragona, per exemple, al Parc Saavedra. Al pàrquing Saavedra, perdona.
Uh-huh. Al Parc Saavedra.
Bueno, és que hi ha el parc i el pàrquing. M'he confós.
Ui, vaja.
I a Reus també en un pàrquing que ara no recordo com es diu, em sap greu. I a Valls d'aquí
estàs donant una informació molt completa.
Perdona, dos de tres.
És un animàrius.
Sembla prou bé. Pel proper programa, pel que proper sàpiga quin és el pàrquing de Reus, ens pot fer un mail.
Correcte. L'últim punt, que coincideix amb el final d'aquesta música que tornarem a ficar en bucle.
D'acord.
Has vist que bé ha entrat, hòstia. Fitxa'm, sisplau. Necessita més manteniment un cotxe elèctric.
Això és fals.
Què t'hi jugues?
I ens ho han dit els enginyers de la URB.
Els enginyers de la URB.
Bueno, l'enginyer en singular.
Correcte.
Que necessita molt menys, que el motor elèctric és molt més senzill, a més, que un motor de combustió de dièsel o de gasolina, uh-huh. I que per tant necessites menys mecànic.
Necessites menys mecànic perquè no s'espatlla tant, entenc, no?
Exacte.
Molt bé. Seguim amb aquest estupendo documental.
Sembla que m'estiguis fent un examen del programa d'avui.
No, però està bé, no? Vull
sí,
dir,
sí,
és
sí.
Com a la part final... No, això no va
el
a la part
resum,
final, no?
És les conclusions.
No va a la part final, aquest programa. Sí?
Sí.
Ostres, caram. Bueno, torno a posar una part d'aquest documental de La Sexta, en què la presentadora, ella avispada, deia que per ella un desavantatge és que els cotxes fessin molt de soroll, saps? Ai, molt poc soroll.
Ah.
Molt poc soroll, perquè representa que sí.
I si t'agrada la música de fondo d'un cotxe?
No, però això diu molta gent que potser va allò pel carrer i no sap si l'estan a punt d'atropellar, perquè senten... No, en sèrio?
Doncs creu quan els semàfors estiguin verds.
Però els amics de La Sexta són tan intel·ligents que et fan una prova de com s'escolta un cotxe. Vols escoltar?
I tant.
Bé, escolta'm.
Ventajas. Para mucha gente, sí. Entre las ventajas también está el silencio. Yo lo voy a poner entre los inconvenientes. Tú te encuentras como peatón,
no
un coche
idea.
Eléctrico por la calzada, no oyes. Este es el sonido de un
ojo,
coche eléctrico,
ojo.
El sin sonido. Nada. Ni en el arranque.
Ojo.
Eso es una de las grandes...
Ojo, el tècnic de so, que no sabia si havia tocat el botó de...
Jo crec que és el tècnic de so fent... el micròfon.
Però és que el problema és, si no fa soroll, per què posem un clip que no faci soroll? O sigui...
No, bueno, s'ha sentit aquesta mena de...
És com, imagina't si no... Perdona.
Que no saps si és un monjo budista que
exacte,
està meditant.
No, és que no sentia absolutament res.
A veure, jo crec... que, igual que quan van instal·lar el tram a Barcelona, que deien que com que era silenciós, els peatons van atropellar alguna gent.
A Gaudí.
Però el problema va durar un mes.
Gaudí va morir pel tram.
Bueno, o per un tramvia. No era època tram.
Bueno, tram, tramvia.
No, però estem parlant del tram actual, quan el van instal·lar ara fa
correcte.
Pocs anys. Van atropellar una varia gent. Mm. La gent es va acabar acostumant i ho hem solucionat.
És selecció natural.
Una mica,
no? Sí. Sobreviuen els que s'adapten
no,
als nous
penso,
temps.
Jo vaig amb els auriculars.
Em sap greu per tota aquesta gent.
No, pobra
gent,
home.
Que...
Però jo vaig amb els auriculars pel carrer. Mm-hmm. I potser al començament et dones algun ensurt. Però, a veure, t'hi has d'acostumar.
Si vas amb auriculars pel carrer, t'és igual. Si estàs
per
davant
això...
d'una locomotora o d'un cotxe elèctric, quasi.
Per això, que és que... Sí, tu vols
ciutat sorollosa. Això,
però tu vols ciutat sorollosa, eh?
Sí, és maco.
No, doncs posem música al carrer. Però no posem el cotxe fent brrr. No sé quin soroll del cotxe.
Com? Pots repetir, sisplau?
No ho penso repetir.
No podrà. No repetirà. Va, l'últim, va. Hem dit que l'altre era l'últim, però farem que aquest sigui l'últim perquè em va bé pel guió, vale? Tarda molt a encarregar-se.
Fals.
Bueno,
amb
fals.
Els nous carregadors... El carregador de mitja potència, diguem, uh-huh. Et pot carregar el cotxe entre 2 i 3 hores. Que aquest és el canvi de concepte. És el que comentàvem... De concepte. Uh-huh. És el que comentàvem abans, de que has de planificar una mica el tema de carregar el cotxe.
Correcte.
Si tu l'aparques a un carregador, que estan en pàrquings municipals i coses així, durant la nit i l'endolles, doncs l'endemà al matí el tens carregat.
Correcte.
I ara mateix tenen una autonomia de 400 quilòmetres, fins i tot. Vull dir, jo no, gas,
molts,
jo no faig 400 quilòmetres del tirón. Si tu planifiques una mica, doncs ja està. I o pares a dinar, o pares pel matí vas a fer recados. Vull dir, és simplement canviar el concepte. De, ja no és quan se'm buida el cotxe el carrego, sinó de com carregues el mòbil, jo el carrego cada nit, se m'hagi buidat del tot la bateria o no. Per tant, amb el cotxe és com ho faries amb el mòbil.
Informar-me per fer aquesta secció, la qual dedico uns 20 minutets bons, he descobert el cas d'un home que deia a la SER que havia passat d'invertir 100 euros de gasolina mensual a 10 euros més a la factura de llum. O sigui, doncs que és una pasta que pots dedicar
és
anar a sopar al Trispolet.
Exacte.
Que no ens paga per...
No, ara has d'enumerar tots els restaurants
d'abans. El Trispolet, el Planeta Casteller, el Parc Barrau... Són els que domino jo.
El Portal 22, el Tros...
Home, tu vas més, tu piques més alt. A mi també m'agradaria anar a aquests llocs, però... Jo a baix, amb el poble.
D'acord.
Jo amb el poble.
M'entrepant.
Oh.
I bons.
I bons.
I boníssims.
Bueno, vaja. Investigant una mica, també he trobat el cas de Gonzalo Carrera, que és el responsable de cotxes elèctrics de la Renault des de 2011, el qual ens deia que els estudis diuen que el típic client elèctric ve a ser un humà, dic humà perquè pot ser tant dona
una
com
persona, doncs,
una persona humana,
d'entre
40 i 60 anys, amb un nivell econòmic i cultural mig alt, i sobretot amb un altre cotxe a casa. O sigui,
caram.
Diuen que normalment el perfil és aquest i és una persona que busca distingir-se.
Té certa lògica, de fet.
Clar, per si un és, o sigui, per emergències, no?
No, i que pocs... No, a casa meva també hi ha dos cotxes.
Sí, però...
A la majoria de cases hi ha més d'un vehicle.
Tu per què maneges calés?
No, perquè si dues persones, anem a imaginar-nos un matrimoni,
sí,
tots dos treballen fora.
Exacte.
De la ciutat on viuen, o com a mínim a les afores.
Sí.
Necessiten dos cotxes perquè treballen,
sí,
en llocs diferents.
Sí,
per exemple, una persona que treballa, m'ho invento, al polígon de Valls, potser la combinació d'autobusos no li va bé.
Exacte.
O bé d'un
dels... Però primer s'hauria de mirar la combinació d'autobusos.
O bé d'un dels pobles propers, que no hi ha busos directes, que això també passa. Doncs tens dos cotxes. La majoria de cases de la classe mitja tenen dos cotxes. Per tant, se te n'espatlla un, l'has de renovar, doncs esculls un elèctric.
Correcte.
I, per tant, tens dos, un de cada.
Aquesta seria la teva explicació.
Aquesta és la meva explicació sociològica dels cotxes elèctrics.
Doncs aquest era el perfil que ens feia el Gonzalo Carrera. I al Gonzalo Carrera també li preguntaven una anècdota. Cuéntanos una anècdota elèctrica, no? Fan així una mica el joc.
Caram.
Ja. Anècdota elèctrica, que em diràs. Bueno. Diu que cuando contactaron con nosotros una pareja que venía desde Suiza con un Tesla... Estaban de paso por Sevilla y no tenían otro sitio donde recargar. Desde luego, eran unos aventureros, ¿no?
Pobre.
Qué malotes. Les dejamos recargar aquí con mucho gusto, como a otros usuarios de otras marcas. O sigui, és un senyor que està des del 2011 venent cotxes elèctrics i l'única anècdota que ha tingut és aquesta.
Bueno, però és que jo crec que si vens cotxes normals...
Posa't les piles. Quantes... Mai més ben dit.
Posa't les piles. Oh, Déu meu.
Sisplau.
Sisplau, podem apuntar això com
a... Espai.
Cites cèlebres amb el Sony 2018.
No, sisplau.
Jo crec que, en general, en el món de la venda del cotxe no t'han de passar grans aventures.
Jo espero que no, però...
Ja, mai se sap.
En 2011 han passat 7 anys. Escolta, un dia pot arribar, jo què sé,
algú... Ah, l'entrevista de quan és? Però és d'enguany. Ah,
vaja,
caram, és una mica més antiga.
He fet una mica de trampa. Bueno, per plegar, us presento un concepte que també està extret d'aquest documental de la Sexta. Has vist? Aprofito molt bé el material.
Sí, sí.
Que es diu metrolinera. Saps què són les metrolineres?
Gasolineres.
Digue'm que no, perquè em va molt
metro.
Bé.
No tinc ni idea, ho estava inventant.
Vale. Pues no vas molt, molt desencaminada, perquè són exacte, estacions de recàrrega a prop dels metros. Però em diràs, per què?
Per què?
Digue'm-ho.
Per què?
Doncs ens ho explica aquest senyor que no tenim el nom per qüestions de Cairon, perquè els de la Sexta no els interessa la penya que està al carrer. I el posarem que ens explique.
¿Y por qué estamos al lado de una estación de metro? Porque fijaros qué curioso, además una ventaja añadida más, energía puramente verde. Todo empieza ahí abajo. Todos los que han ido en metro, estoy seguro de que alguna vez han notado un frenazo un tanto brusco. Bueno, pues en este caso eso es positivo porque esa frenada genera una energía que hasta ahora se utilizaba para que otros metros funcionasen, pero sobraba mucha. Así que han decidido almacenarla y montar estas metrolineras gratis hasta dentro de unos meses, porque todavía es un proyecto que se está poniendo en marcha y la idea es que se extienda no solo por Madrid, sino por todas las ciudades que tengan metro.
Está muy bien.
Está muy bien, le digo. Després de la xapa de 30
genial.
Segons explicant-li les metrolineres, tal, si et deixes les cervicals és per un bé comú, i li va, pues muy bien, saps? Com dient.
Et felicito, fit.
Val.
Doncs em sembla una molt bona iniciativa.
Has vist? És un vídeo del 2015 i possiblement han passat 3 anys. Si no has sentit, més el concepte,
no
és possiblement
que
no hagi triomfat, amics.
Bueno, a Valls tampoc ha arribat, però perquè no tenim metro. Que si tinguéssim metro,
poca
segur.
Conya.
Segur.
Poca conya. No has fet mai la broma de agafo el metro aquí i tal?
No.
No. Vale. Bueno, pues algo, per algú serà.
Ja la fas tu per mi.
Bueno, doncs fins aquí el meu espai, Alba.
Roger Massoni, moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquestes curiositats sobre la mobilitat sostenible, sobre el vehicle elèctric. Al proper monogràfic et farem una trucadeta. Què et sembla?
Aquí.
I a tu.
Ja, per què?
Perquè tornis a venir a fer-nos un búnquer.
Un búnquer? Vale, us faig tots els búnquers que vulgueu.
Roger Massoni, moltíssimes gràcies. I nosaltres acabem aquí aquest especial sobre mobilitat elèctrica en la que hem pogut parlar amb diferents persones que ens han explicat què és la mobilitat elèctrica des de diferents punts de vista. El programa es pot escoltar, com sempre, sencer i per parts, a valls.radiociutat.cat. Ens veiem el divendres vinent.